Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de l'abast. Iniciem una nova temporada de Ciència a l'abast de tothom. Us parlarem de ciència, de noves tecnologies, de descobriments, de novetats que sorgeixen, de medi ambient. En fi, intentarem donar algunes respostes a aquelles preguntes que els humans ens hem fet sempre. Qui som? D'on venim? Cap on anem? Voldríem que fos fàcil d'entendre, amè, intel·ligible per tothom, interessant... I si ho creieu adient, ens podríeu fins i tot suggerir temes a tractar aquí, a la veu de Navàs, en el telèfon 93 839 1112. I dedicarem mitja horeta cada mes. Serà el segon diumenge de cada mes. Iniciem aquesta temporada amb un tema que creiem que és d'interès, que alguna vegada hi hem fet més o menys esment. Es tracta de conèixer-nos una miqueta més a nosaltres mateixos i l'hem titulat que els humans hem arribat tard i amb limitacions. Fa referència que nosaltres, els humans, encara que no ho sembli, fa poc que poblem la Terra. Molt poc. Hem arribat tard, per tant. Som molt limitats en moltes de les nostres funcions i en comparació amb altres espècies som petits, pesem poc, tenim una vida curta, de cap manera som els més forts, no hi veiem gaire i sentim malament, resistim poc el fred i la calor, etc, etc. No tot és negatiu en els humans. És l'espècie d'alguna manera més desenvolupada respecte al seu cervell, de les possibilitats d'aprendre, de cultura, per tant no tot és negatiu, però sí que en alguns aspectes som molt, molt limitats. Hi ha algunes coses que per conegudes crec que al començament val la pena doncs situar. Veieu, estem dintre l'univers que es va iniciar amb la gran explosió del Big Bang fa uns 15.000 milions d'anys, segons els estudis últims de la NASA. La Terra no va arribar encara fins molt més tard, fa uns 4.500 milions d'anys. I tota la matèria que hi ha en el planeta, els éssers vius, i la matèria no viva, les estrelles, els astres, no ocupen més d'un 4% de l'univers. Tot el 96% restant ni és visible ni se sap què és. Es coneix de moment com a matèria o energia fosca. Se'n diuen també els forats negres. Els primers, diguem-ne, homínids, que són els nostres avantpassats, doncs van aparèixer fa 4 milions d'anys. Ja veieu, fa molt poc respecte als 4.500 milions d'anys que porta la Terra girant. Per tant, el planeta Terra, diguem que ha esdevingut humà quan ja portava, doncs això, moltíssims milions d'anys girant. Els dinosaures, que van aparèixer fa 230 milions d'anys i es van extingir fa uns 65 milions d'anys, contràriament al que a vegades se suposa o al que ens fan veure les pel·lícules, entre els dinosaures i els homes no van coincidir mai amb el temps, perquè fa 65 milions d'anys no hi havia humans en el planeta. Els que s'assemblen més a nosaltres, el que en diem l'home sapiens, va arribar a Europa fa uns 100.000 anys, poca cosa més. Tota aquesta història de la Terra, si la condensem en 24 hores, tota aquesta llarga història de la Terra la condensem en un dia, nosaltres, els nostres avantpassats, els nostres parents més semblants, l'homo sapiens, va arribar quan tot just faltaven 2 segons per la mitjanit. I tota la història que podem recordar, podríem dir des de les piràmides d'Egipte fins ara, han transcorregut en un segon d'aquest hipotètic dia de 24 hores que és l'existència dels humans a la Terra. Dèiem que ens diferenciem dels altres amb el cervell. És el principal òrgan que ens fa humans. El cervell ha evolucionat en aquests últims anys i moltíssim. Ara el nostre cervell pesa uns 1.400 grams, està encara en evolució, és gran en comparació amb el cos i és molt complexa. Per descomptat, hi ha animals com l'elefant o la balena que el tenen més gran, però comparat amb el seu cos, no. El nostre cervell, que ens fa únics, té 100.000 milions de neurones, aquestes cèl·lules que hem sentit a parlar tantes vegades, que provoquen unes petites descàrregues elèctriques en fraccions de segon. Aquest cervell ens dona la intel·ligència, ens fa capaços, diguem, d'aprendre, de colonitzar la Terra, de desenvolupar les arts o la ciència, de fer música, de pensar i arribar a comprendre com ha sigut la nostra pròpia evolució. Es diu que el nostre cervell és capaç de retenir el 20% del que escoltem, el 30%, una tercera part del que veiem, i el 70% del que sentim i veiem a la vegada, o el 80% del que fem. Per tant, jove sobretot, la millor manera d'aprendre és fent coses, no tan sols escoltant o veient o llegint o mirant la televisió. Les que més s'aprenen, el 80%, són les que es fan, podent fer coses o a casa, o al treball, o a l'hort, o trepitjant els llocs, o viatjant. Però fent és quan millor recordem. Tota la vida animal i de vegetals que hi ha ara en el planeta Terra es creu que som uns 15 milions d'espècies diferents, però només se'n coneixen dos, potser també som limitats. De 15 milions d'espècies que es creuen que hi ha al planeta, en coneixem poc més de 2 milions, la majoria animals i una gran part també de vegetals. Tota aquesta vida del planeta, curiosa, viu en una franja molt estreta, perquè fixeu-vos, viuen els vegetals, les plantes i els animals entre la fosa més profunda dels mars, que està a 11 quilòmetres sota l'aigua, i el cim més alt, que és l'Everest, que està a 9 quilòmetres d'altura sobre el mar. Podran entre 11 sota el mar i 9 sobre són 20 quilòmetres. Doncs sí, en aquests 20 quilòmetres es desenvolupa tota la vida coneguda dels animals i de les plantes. D'aquí que a vegades doncs, aquesta zona de vida es coneix com una taca verda a la superfície del nostre planeta. Una altra curiositat. Qui no s'ha preguntat a vegades quantes persones deuen haver viscut o habitat la Terra des dels seus inicis? Penseu que ara habitem la Terra uns 6.500 milions d'habitants. Ara actualment, l'any 2008, som el planeta 6.500 milions d'habitants. Doncs s'han fet càlculs, pocs, perquè costa molt de trobar aquestes dades. S'han fet suposicions. Es considera doncs, un creixement exponencial en una certa època del planeta, i que més o menys cada 50 anys hi ha una nova generació de gent. Doncs si es compta això, es pensa que a la humanitat entre sempre hi han hagut uns 140.000 milions de persones. Ara n'hi ha 6.500 milions. Per tant, n'hi ha hagut moltes vegades més les que hi ha ara, entre tota l'existència dels humans. Des del Neolític es considera, des d'uns 7.000 anys abans de Crist, fins ara, per tant, fa uns 9.000 anys, els últims 9.000 anys, hi poden haver hagut 148.000 milions de persones. Una altra suposició es podria fer doncs, des del naixement de la nostra era, des de l'època de Jesús, quants hi ha hagut fins ara, però això no ho tenim calculat. Ens tornem a trobar d'aquí uns minutets.
It's alright. Oh, now you're loving me. pitjor i resulta igual a nada. Tengo mil dudas sobre tu sinceridad. Creo que es justo decidir lo que te he dado, porque yo mismo decidí.
Tornem amb tots vosaltres a la veu de Navàs, al dial 107.9 de la freqüència modulada de la vostra ràdio del diumenge. Avui, amb el tema de ciència a l'abast de tothom, parlem de les nostres pròpies limitacions. Les persones ens podem comparar amb altres animals i en les possibilitats dels nostres sentits i trobar que, en forces casos, no donem la talla. Som molt limitats, encara que potser no ens ho sembla. Anem a descobrir-ho en alguns apartats que ens hem fixat especialment. Primer de tot, podríem dir que el nostre cos, encara que no ho sembli, és buit. Fixeu-vos, el nostre cos ja sabeu que està format per una part sòlida, una part d'aigua, una part de líquids que conté, i que en total això són uns 70 litres. Més o menys la densitat és 1, podem pesar 70 quilos, 70 litres més o menys. Tot això, tota aquesta matèria del nostre cos està formada per moltíssims i moltíssims àtoms, quadrillons d'àtoms. Ja sabem que l'àtom és la partícula més petita que forma la matèria. Per tant, estem format per moltíssims d'àtoms. Aquests àtoms són quasi bé buits. Si totes aquestes petitíssimes partícules les anéssim, diguem, apretant, enganxant, el volum que ocuparia seria poc més que el d'una gota d'aigua. Per tant, el nostre cos és pràcticament buit. O sigui, estem com inflats, però aquestes partícules, doncs, si les ajuntéssim, doncs, apretades una al costat de l'altra, doncs, estretament, doncs, donaria això, que el nostre volum de 70 litres seria poc més que una gota d'aigua. I en quant a la visió, i en quant a la vista, doncs, també, Déu-n'hi-do, que som limitats. Ja sabem que nosaltres només veiem les ones, diguem, de la llum visible, de l'arc de Sant Martí. Aquesta barreja de colors entre el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau marí i el violeta. Aquesta barreja de colors es troben entre 0,4 i 0,8 mil·límetres d'ona, o sigui, la longitud d'ona. Les ones que ens arriben de la llum fan una espècie de ziga-zaga. Doncs la longitud d'ona, la llargada, és entre 0,4 i 0,8. Però d'ones ens arriben multituds que no són d'aquesta mida. N'arriben de molt petites, que són aquelles ones doncs, dels raigs X, dels raigs ultraviolats que ens arriben doncs, des del Sol, i també n'hi ha d'ones molt llargues que tampoc les veiem. Per tant, conclusió, la nostra vista només veu amb una franja molt, molt, molt estreta, molt petita. També la visió nostra, parlant d'això de la vista, no és gaire clara. Hi ha uns animals, les àguiles mateix i els falcons, que ja sabem que són aus de presa, poden veure-hi 8 vegades amb més claretat que nosaltres. Tot volant, una àguila és capaç de detectar una llebre a 1 quilòmetre de distància. Per tant, té una finura de visió que nosaltres de cap manera la tenim. També el nostre camp visual, podríem dir la franja a banda i banda que veiem, és d'uns 100 graus. Tota la volta ja sabem que serien 360, doncs veiem amb una franja d'uns 100 graus, quan hi ha animals que hi veuen molt més. Els coloms, per exemple, veuen a 300 graus en tot el seu entorn. Per tant, quasi bé hi veuen a davant i a darrere. I això, doncs, algun tipus d'ocells encara més. Hi ha tipus d'ocells que tenen els ulls tan enrere del cap que pràcticament hi veuen a tot arreu, a davant i a darrere, cosa que nosaltres no podem fer. També haureu sentit de parlar que a la vista, a la retina, hi ha el que se'n diu uns bastonets i uns cons. Doncs aquests bastonets fan que siguem més sensibles o menys a la llum. Doncs nosaltres en tenim molt pocs d'aquests bastonets a la retina. I en canvi, el duc, com a exemple, un animal, el duc, en té entre 5 i 10 vegades més que nosaltres. I això fa que vulgui veure-hi molt millor i caçar fins i tot de nit. Això és en quant als bastonets que tenim a darrere de la retina. I en quant als cons, doncs passa igual. També hi ha animals que en tenen molts més que nosaltres. Hi ha un petit ocell que es diu el colibrí, que és el més petit de tots, que pot descobrir, es diu, una flor vermella entre una barreja de flors a 1 quilòmetre de distància. Per tant, ja veieu que la vista ni som els que hi veiem més, ni som els que veiem al nostre entorn prou, ni som els que detectem a gran distància, com pot fer el tuc una llebre o el colibrí una flor de colors, entremig d'un camp de roselles, per dir-ho d'alguna manera. I la nostra oïda, el nostre sentit de l'oïda, com és? Doncs també és limitat. Nosaltres sentim també això de les ones, que tot el que a vegades ens arriba en el cos doncs és o a través de la llum o a través del so, i són ones, són aquestes ziga-zagues doncs, de més llargada o menys. Les que podem arribar a sentir són entre 20 hertz i 20.000 hertz, els humans, que vol dir 20 cicles per segon, 20 ones cada segon, fins a 20.000. Aquí és on hi sentim. Molt bé, doncs aguiteu el gos, en capta entre 40 i 45.000, moltes més que nosaltres. I l'elefant en pot captar molt per sota d'aquestes 20 que captem nosaltres també, de tal manera que el permet comunicar-se els elefants amb altres elefants a 4 quilòmetres de distància, pel seu petit soroll que fan d'infrasons que nosaltres no podem de cap manera sentir. I a les balenes encara més, ho hem sentit moltes vegades explicar, no? Es poden transmetre missatges a 700 quilòmetres de distància. N'hi ha balenes que estan a les costes d'Anglaterra que es comuniquen amb altres que estan a les Illes Bermudes, a l'Atlàntic, a davant d'Amèrica del Nord. I això, doncs, tot és perquè tenen un sentit molt més agut, molt més aguditzat que no pas el nostre. I en quant a l'olfacte, en quant al nas, com tenim el nostre nas, doncs s'explica que el nostre nas té 7 colors primaris, olors primaris que detectem, que van des del càmfor fins al picant o el podriment de les fruites. Aquests són els olors que notem, però que el nostre nas pot apreciar-ne uns 4.000 olors diferents quan el tenim molt ben afinat. O sigui, quan la gent doncs, té un olfacte sense cap petit defecte, podem arribar a detectar 4.000 olors diferents. Però això, encara que sembli molt, és poc. El gos, que tots sabem doncs, que té un olfacte molt més desenvolupat, en pot detectar 100.000 d'olors diferents. Nosaltres 4.000. El gos, alguns gossos, 100.000. Hi ha, per exemple, un cas de que l'empresa petrolífera Exxon, és una empresa important americana, té uns gossos ensinistrats per detectar fuites de cru, o sigui, escapaments de petroli, podríem dir, que hi pugui haver sota terra, amb oleoductes que van d'un doncs, extrem a l'altre d'Amèrica, no? Aquests gossos diu que poden arribar a descobrir l'olor del petroli, del cru, a 5 metres sota terra i amb una fiabilitat pràcticament del 100%. Cosa que, per descomptat, nosaltres ens passejaríem per allà i no notaríem res. Un altre exemple, diguem-ne que curiós, el que respirem nosaltres és, diguem, tanta quantitat d'àtoms i de molècules, com dèiem això de que el nostre cos era buit i si s'apretés doncs ocuparia el d'una gota d'aigua, doncs amb el respirar podríem posar un exemple semblant. Nosaltres cada dia, per viure, respirem uns 15 quilos d'aire, uns 15 quilos d'aire. Però aquí en aquests 15 quilos d'aire, encara que sembli que no és gaire, hi ha tanta quantitat de molècules de què en l'aire? Doncs d'oxigen i de nitrogen, bàsicament d'oxigen i de nitrogen, tantes, que l'aire que expulsem dels pulmons es va escampant, però encara, diguem, existeix el que van emetre gent de l'abans passat nostre. Es considera, hi ha curiositats que expliquen, de que cada vegada que nosaltres encara fem una bocanada d'aire, respirem, captem unes 10 o 12 molècules d'aire de les que va respirar Jesús fa 2.000 anys. Per tant, contem la quantitat i quantitat que n'hi arriba a haver. O bé que encara captem també moltes més molècules d'aire de les mateixes que va respirar Juli César, que va morir l'any 44 abans de Crist, o, per dir un altre exemple, no sé, també respirem molta quantitat d'aire de la de Marilyn Monroe, per dir un altre exemple, que va morir l'any 62. I tot això, doncs, perquè amb la nostra, diguem, entrada i sortida de l'aire de la boca, emetem una quantitat de molècules d'oxigen i de nitrogen impressionants, impressionants. Amb les mides, si ara hem parlat, doncs, l'oïda, l'olfacte, la vista o el que respirem, centrem-nos una miqueta ara amb la talla, amb la mida. A vegades no donem la talla nosaltres. L'home, els humans, ocupem un lloc molt discret, tant en mida com en pes, dintre dels animals mamífers. Animals com la balena poden medir 30 metres de llargada i pesar més de 100 tones. La balena més gran que es va capturar diu que pesava 190 tones, com uns 30 elefants junts. I això, és clar, diguem, contrasta amb els esquifits 1,80 m que fem nosaltres i 70 quilos aproximadament que tenim. No obstant, hi va haver un americà que va arribar a pesar 635 quilos, Déu-n'hi-do. També hi ha coses molt petites, tal com n'hi ha de molt grans, n'hi ha de molt petites. Tots sabem que els bacteris i els virus són el més petit, no? Doncs, ho teniu curiositat, hi ha un bacteri, que és el que crea el botulisme, una malaltia, el Clostridium botulinum, que crea el botulisme, que és doncs un bacteri microscopi, molt petit, i que amb una quantitat d'uns 400 grams d'aquest bacteri seria capaç de matar tota la gent del planeta. Per tant, també de resistents i de durs poden ser-ho tant els molt grans com els molt petits. O els virus, que encara són més petits que els bacteris. Es diu que cada vegada que estornudem, i ara ve l'època dels encostipats, doncs podem propagar 100.000 virus a una distància de 8 o 10 metres. Per tant, convé no esternudar davant dels altres perquè podem propagar això, 100.000 virus a una distància de 8 o 10 metres. La sida, tots sabem que ho és, un virus doncs, força mortal, i que el que fa és de frenar les defenses de l'organisme. Al món hi ha 35 milions de persones infectades pel virus de la sida i d'elles hi ha 3 milions han mort. Aquí, amb coses molt petites, em voldria detendre, parar, perquè potser els que tenen algun hort i algun fruit els hi pot interessar. Hi ha un animalet petit, que fa menys d'un mil·límetre, que és la mosca de la fruita. la mosca de la fruita, que crea greus problemes actualment i que abans no hi era. Aquesta mosca de la fruita mesura menys d'un mil·límetre, però té un creixement tan ràpid que pot posar 500 ous cada dia, sortint altres petites orugues, que després seran mosques, i que així va proliferant, i al cap d'un mes, la mosca aquesta de la fruita pot haver depositat 30.000 milions de mosques petites. O sigui, va engendrar 30.000 milions de mosques petites. Això ja us imagineu el que és. Crea el problema de que en la fruita, en el préssec, a la poma, a la pera, doncs es deposita a sobre, no la veiem perquè és molt petita, té aquesta gran proliferació d'ous i de petites mosques, i quan va creixent la planta això es va quedant a dintre i acaba podrint-se. Recomanen ensulfatar cada 10 o 15 dies els arbres fruiters per evitar el podriment de la fruita una vegada madura pels ous d'aquestes mosques que han quedat, diguem, inserits doncs, a dintre del fruit. Ara tornem a més coses.
funcionar.